A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Crisis existencials, amb Laia Aguiló, Ariadna Baillo i Pol Angelats.
Benvinguts i benvingudes al primer capítol de Crisis Existencials.
El podcast que podries escoltar al bar de la universitat, però sense haver de pagar la cervesa.
Som l'Ariadna, la Laia i el Pol, tres joves intentant resoldre els grans dilemes de la vida moderna. Feina, relacions, ansietat, altres drames absurds. Farem molt d'humor, molta sobretaula, per sobreviure a les crisis del dia a dia.
Bé, i ara que ja ens hem presentat, hem de dir que estem molt, molt i molt contents perquè comencem el primer programa de Crisis Existencials.
Entrem en matèria amb un tema que tots hem viscut i que segur que ha portat alguna que altra crisi les primeres vegades.
Ui.
Sí, sí, exacte. Perquè si hi ha una cosa que genera més angoixa, més emoció i una mica de vergonya aliena al mateix temps, són aquelles situacions on ens enfrontem a alguna cosa nova i no en tenim ni idea del que estem fent.
La primera vegada per excel·lència, i la que crec que hem de parlar, és el primer cop que ens vam veure, el primer dia d'universitat.
Mare de Déu.
Quin dia?
Me'n recordo que va ser un 25 d'abril, ai, d'abril, perdoneu, de setembre, que justament és Misericòrdia Reus i és quan es fa festa, és el dia gran de la festa, i va ser justament aquell dia que començàvem. Jo ja vaig anar rebotada a la uni perquè no hi volia anar, volia estar celebrant la festa major de la meva ciutat, però bueno, va ser arribar i que més o menys cadascú feia el que podia, s'ajuntava amb la primera persona que veia de la uni, que havien fet, bueno, fa un grup de WhatsApp, no?
Sí, quan acabes la selectivitat et posen a un grup de WhatsApp que tu esculls de la teva carrera, no?
I en aquell moment et comences a analitzar totes les fotografies de parella.
Uau, això és fort, eh?
Totes.
Sí, sí, sí.
A veure qui està amb els amics, a veure qui té parella...
I quan arribes al primer dia fas veure que no els coneixes de res.
No, no.
Però totes aquelles persones les has analitzat, eh?
Sí, sí, sí. Llavors vam arribar com a una taula on doncs, ens vam anar presentant una mica, no? Qui érem, què fèiem, lo típic quan coneixes algú. I me'n recordo que d'aquells que érem els que ara ens portem i el que m'ha fet més amistat no té res a veure.
Sí, totalment. O sigui, són persones que en aquell moment era com la salvació de la meva vida i ara és que no ens dirigim paraula.
El primer dia, és un dia que tothom és molt fals. Tothom és amic de tothom, però sí. Arriba el segon i es fan, es creen aquests petits grups, sí, que ja acaben sent majoritàriament els que es queden per sempre.
De fet, amb l'Ali ens vam conèixer així. Estàvem les dues a la mateixa taula i els primers dies sí que vam anar juntes. Ella coneixia una noia d'abat que també anaven bastant juntes, doncs per això, perquè ja es coneixien d'abans. I més o menys vam anar sobrevisquent a les primeres setmanes de la universitat fent grupet.
Sí.
I
que jo me'n recordo que primer ens asseiem separades, tu i jo, i la resta del grup, fins que un dia vam dir no. Este es nuestro momento, ens asseiem totes juntes i a partir d'allà va començar el nostre grup de la universitat, que primer era sense el Pol.
Clar, en aquell moment el Pol no existia, no va ser fins més tard, fins que gràcies als profes a fer grups, clar, al principi doncs els profes diuen, mira, ordre de llista i ja està. I nosaltres tres, dona la coincidència que són lletres de l'abecedari que estan bastant a dalt.
La A i la B. O sigui, tots tres, bueno, l'Ari menys perquè té la B, però jo i la Laia...
Discriminació de sobte.
Jo i la Laia, com a mínim, sempre hem passat les tres posicions.
Sí,
la primera,
sí, sí.
La segona, la tercera. No hem baixat d'allà.
És que jo he de dir que sempre de petita pensava que les persones que estaven més amunt de l'abecedari eren més llestes.
Bueno, petita i no tan petita, perquè jo continuo pensant. Jo crec que haver de fer els deures a casa, perquè no pots fer de pressa i corrents, sí, allí mentre es passen llista, sí, pues t'obliga en certa manera...
Tot i que també té coses dolentes, eh?
Home...
El fet d'anar a educació física al primer,
sí,
jo passava molt malament.
I si només fos això, a l'hora de les vacunes, era un drama. Jo sempre demanava si podien començar per baix.
Odiava les vacunes.
Ah, jo me n'enreia a tothom. Jo me n'enreia a tothom.
Tu ets una xula.
Home...
Però per xulo, lo perduts que anàvem el primer dia d'uni...
Sí, sí, jo us he de dir que jo encara no m'aclareixo ni ara, eh?
O sigui, les classes?
Imagineu-vos, un tio que és de poble, és de Valls, Anava a un institut que només hi havia dues classes. Arriba allà, que per pis hi ha 20 classes.
Exacte.
Sí, sí, sí.
Allò era un caos. Allò era un caos.
Sí, sí, totalment. I no sabies a qui preguntar-li perquè tampoc sabies quina va la teva carrera, llavors.
Per sort, això, amb el grup que hem fet d'amics i tal, anaves perdut, però ja no anaves tot perdut. Ja anaves tots com amb ramats, intentant seguir el que s'enterava més o menys d'algú.
Sí, i ara parlant d'amics, a mi m'agradaria... començar amb el tema de la feina, perquè jo tinc moltes persones que són amigues, molt amigues meves, a partir de les feines que he tingut aquest estiu. Però és que el primer dia de la feina...
És horrible, és horrible.
És un caos.
Ho passes fatal, ho passes fatal.
Jo me'n recordo acabar de la feina i voler plorar de lo nerviosa que estava, de l'agobiada, del munt d'informació que havia rebut en un sol dia i dir, com faré això?
Totalment. És una bomba d'informació total que no se't queda, perquè és impossible que en un dia se't quedi dir tot el que has de fer i deixar de fer, i veus que tots els teus companys són complets professionals a tot el que estan fent, i a mesura que passa el temps veus que estan igual de perduts que tu, i no ho semblava al principi.
Sí, després t'assabentes que portaven una setmana o dues com a molt més que tu, i que quan passa aquest temps tu també ja ho fas així espontàniament.
Sí, i una altra part molt important de la feina és la primera vegada que coneixes el teu jefe.
La primera impressió del jefe, eh?
Uau. O sigui, jo he de dir que primer pensava que eren, bueno, que els meus jefes, a les diverses feines que he tingut, eren, vamos, la sabidoria personificada, superorganitzats, que eren meravellosos, i després acabes l'estiu, que dius, menys mal que jo no he de tornar a veure aquesta persona mai
més.
I
també van improvisant, també fan el que poden, com els companys. S'ha de dir que jo he tingut molta sort amb els meus caps. Sempre he treballat en grans empreses, però sí que és veritat que la persona que estava com... que jo era la seva responsabilitat, han sigut supercomprensives, m'han ajudat bastant. No he tingut mai experiència així de caps dolents o que em fessin passar una mala estona.
Doncs noies, jo realment us envejo parlar de jefes, parlar de caps, perquè jo realment no he pogut trobar encara la primera feina. La veritat és que em costa molt trobar feina, i crec que molts joves se senten així, perquè costa molt que les persones comencin a confiar en tu, perquè tens zero experiència... Entrar al món laboral costa, i a mi m'està costant.
Clar, però si no hi ha ningú que et brindi aquesta experiència des d'una primera vegada...
Sempre s'ha de tenir la primera experiència.
Clar, és com un peix que es mossega la cua.
Una amiga meva sempre diu que un cop entres al món laboral ja és com una roda, ja va més girat i ja vas fent.
Sí,
però costa fer aquest pas, no?
Exactament.
Però hem de dir que nosaltres estem parlant ara de feines d'estiu, hostaleria, cambreres...
Sector turístic de Costa Daurada.
Imagineu-vos el món de la comunicació. És a dir... El doble, costa el doble, eh?
Clar, sí.
És molt fort. Doncs, bueno, ara ja fent com honor al nostre nom, jo vull dir que la major crisi existencial que he tingut mai ha sigut en aquesta última feina que he tingut gràcies als meus amics. Jo vaig començar sent d'una manera i vaig acabar aquest estiu. Bueno, jo suposo que vosaltres ho haureu notat perquè heu estat amb mi. He acabat l'estiu sent una persona completament diferent.
Però cap a bé.
Cap a bé, cap a bé. Jo estic molt contenta amb la meva crisi, però uau, eh? Uau.
Doncs jo a mi m'agradaria parlar d'una altra crisi. I és la primera vegada que et donen mòbil.
Uf,
a veure, anem
marxa,
a parlar d'aquest moment, perquè mira, per exemple, el meu moment va ser a segon d'ESO. O sigui, imagineu-vos, tothom té mòbil, tota la classe té mòbil.
Sí.
Tu no tens mòbil. I què has de fer? Utilitzar el mòbil de la teva mare.
Per tant, estaves
als grups de WhatsApp amb el mòbil de la teva mare, parlant amb els amics amb el mòbil de la teva mare...
Digue'm que no li vas trobar res.
No.
Menys mal.
Jo no volia anar més enllà. No volia anar més enllà dels grups de WhatsApp de la classe. I, clar, realment, la teva mare s'acaba enterant de tot el que passa, i és una edat dura.
Clar, ja, els teus amics veuen els estats de WhatsApp que puja la teva mare.
A mi encara m'ho diuen. La teva mare ha fet això perquè ho veuen, perquè la tenien agregada de quan jo no tenia mòbil. I, clar, és un moment una mica que la meva vida social està zero. O sigui, no tinc vida social. Jo no podia quedar perquè... No tenia mòbil.
Yeah.
I això em tancava una mica les portes.
Jo em vaig tindre una mica més aviat que tu al Nadal de primer d'ESO, però sí que és cert que els primers mesos aquests, que és quan, igual que a l'universitat, coneixes a gent, ma mare encara té molts amics meus agregats i li surt fulanito de tal, primer d'ESO. I a vegades gent, que al final hem acabat sent amics i hi ha una certa confiança, em diuen, encara em surten els estados de WhatsApp de ta mare, i mira, és
això una segueix.
Anècdota.
Sí.
Jo me'n recordo que la primera vegada que em van donar un mòbil, a part de que jo vaig ser molt pesada amb el mòbil perquè tothom tenia mòbil, i jo tinc una cosina que va tindre mòbil des de molt petita. I jo tota l'estona, el mòbil, fins que me'n van donar un, perquè bueno, teníem una situació a casa que jo havia d'anar sola des de l'institut a primer de l'ESO fins a casa. Llavors els hi havia dit uns pares, ei, que estic bé, tot em l'han trucat, no sé què, perfecte. Mm-hmm. Llavors per això vaig tindre mòbil, però sí que tot el tema xarxes socials ho tenia molt capat, és a dir, jo sí, feia una fotografia del meu gos i es veia la meva casa de fons, no podia pujar aquesta fotografia.
És que penseu que és una edat dura, eh? Són 12 anys.
Clar.
I lo normal seria no sortir a les xarxes socials.
Totalment, perquè no tens ni idea del que pots
posar. Però en aquell moment penses, tothom ho té,
i tu també volies.
Totalment.
Si no eres pues, com el raro o el marginat, jo vaig tindre Instagram, ara que ho penso, bastant petita, al cinquè de primària.
Uau.
11 anys o així, i són tenia petits, això, el mòbil petits. De la meva mare, i igual que tu.
Uau.
També li agafava pues, per...
Però sí que és veritat que la gent de la nostra generació, jo amb tothom que parlo, bueno, amb vosaltres ho hem parlat de tant en tant, sí, no? Sí, que sí. En el moment... Bueno, això, un petit incís, sempre acabem parlant de fills.
Sempre acabem parlant de fills. No sé com ens ho fem.
No sé què. Un cop tenim, no sé què, jo amb el mòbil.
Sí, és, totalment.
És el...
No. Ara surten per tema mòbil.
Ja en parlarem un dia. Ja sortirà el tema.
Exhaustivament, el tema dels fills. Bueno, doncs, sí que és veritat que la nostra generació parla de que no voldrem que els nostres fills tinguin xarxes socials fins a més entrada a l'adolescència, perquè és que no tens ni idea del que puges i després ho veus, i jo mira perquè només feia vergonya, però altres persones han pujat coses.
Parlem-ne d'això també. Jo veig els meus arxivats de publicacions que penjava quan era petit.
Això és molt recurrent, mirar els arxivats i dir què feies.
És molt cruel.
Clar, pensa que nosaltres també hem sigut la generació que hem viscut tot el boom dels riscos que té les xarxes socials, com era no, però hi havia un cert temps, pues, perquè es generés aquest clima de desconfiança.
Sí, sí. I parlant de mòbils, Laia, tu em comentaves que tenies una notícia.
Sí, sí, sí. L'altre dia, escoltant la ràdio, justament vaig llegir que el govern d'Espanya ha decidit alertar dels perills que suposen pels nens i infants en tots els dispositius mòbils, tant tauletes com els mateixos telèfons mòbils, quan ho compres, que hi hagi una etiqueta on s'avisi d'aquests perills.
És que parlant d'això, per exemple, jo l'altre dia vaig anar a l'estació de Tarragona per anar a Barcelona i vaig veure dues mares i dos fills. Les mares amb mòbil i els fills amb mòbil.
Yeah,
els fills devien tenir
fatal.
Un any.
Yeah, és fatal.
O sigui, estem parlant de que generacions ja, des de ben petites, els hi donen un mòbil a les mans. Mm-hmm.
Però que a nosaltres, jo me'n recordo que quan anàvem a dinar o a sopar al Viena, hi havien com aquells requadres de papers que eren dibuixets i et donaven com crayons d'aquells.
Això ja no, això ja no es deu
fer. I ara els veus a tots amb la pantalla, que dius, jo entenc que estiguis molt cansada del teu fill ara mateix, però uau, fins a quin punt. I també he de dir, tornant al que tu deies, Laia, de la notícia, no queda com una miqueta malament això, com si fos un paquet de tabac al mòbil.
És tal qual, ho comparaven amb això, sí.
És una mica estrany, no? No sé, bueno...
Clar, si estan obligats ho han de posar sí o sí.
És que fins a quin moment, fins a quin punt és preocupant o no aquesta situació?
Clar. Vosaltres esteu enganxats al mòbil?
A veure,
uau.
A veure, aquest és un tema
sensible.
Complicat per mi. Mira, l'altre dia...
Ja agafa el mòbil.
Tinc una mitjana. Sí, és que agafa el mòbil
perquè
11 hores de mitjana.
Pol.
11 hores de mitjana.
És que...
A veure, sí que és veritat que molts cops necessito...
Sense comptar Spotify.
Sense comptar la música.
Això té molt a veure, perquè no sabem viure sense música.
Exacte.
Fem qualsevol cosa...
Però analitzem això, o sigui, molts cops és per feina, no? Per editar vídeos, qualsevol cosa, però moltes vegades és perquè
vici.
Per vici.
Home,
sí, totalment.
No ens enganyem.
Però és que hi ha un moment que a lo millor jo estic amb el TikTok i el trec i el torno a obrir.
Sí.
Però per què l'acabo de tancar? Sí. I per què està passant?
Un lloc d'anar a donar una volta, no, em quedo al llit mirant
totalment.
TikTok.
És que està dissenyat per això.
Llavors, què passa? Una amiga em va recomanar un limitador de temps que com a mínim els iPhones el tenen, que el limita les hores de les aplicacions. Jo m'ho vaig posar al TikTok.
Mm-hmm.
Spoiler, no ha funcionat. Perquè què passa? Que es pot desactivar. I què? Desactivo 15 minuts. I així faig les 5 hores, potser,
com
a l'aplicació.
Molt
per
bé.
Tant, no serveix de res.
Jo, mira, no sé quantes hores utilitzo el mòbil, no sé si ho puc mirar, però crec que no ho vull mirar. O sigui, prefereixo viure en la ignorància i intentar reduir, òbviament, el consum del mòbil, però no saber una xifra.
Jo us he de dir que faré un esforç, eh? Intentaré reduir-ho.
Ens hi posem tots junts.
Ens hi posem tots junts.
Va, com a propòsit. Si fos el carnet de cotxe. Ostres, d'aquí.
Bueno.
Aquesta no, eh?
No parlem d'aquest tema.
No, no, no. El tema cotxe el tenim capat, el nostre grup d'amics, perquè sí. No.
Tenim de tot tipus.
D'aquí soc l'únic que té carnet.
Per perdona?
Ah, no, i tu també.
Home,
que l'únic.
No me'n recordava.
Sí, home.
És l'única, l'Ariana.
Tenim una mica de tot, de gent que ja fa quasi un any que el té, o inclús un any, a gent que no té ni el teòric, com
bueno,
és l'Ari.
És una primera vegada que a mi em costarà d'experimentar, no, diguéssim. Mm-hmm,
perquè bueno, tot el meu cercle bueno. familiar, que ja és adult i ja el té, té l'anècdota del primer cop que aproves l'examen o condueixes, i és tot un tema.
No.
És un procés, és un procés, a poc a poc. Doncs, sí, noies, parlant de primeres vegades,
ja
oficialment,
tindríem?
Hem gravat el primer programa de crisi existencial.
Molt bé, no?
Uai!
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.